Són les 6 de la tarda. Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dimarts. Comença ara i aquí el Camins en Xancletes. La versió es diu Enca de la Macedònia de la Ràdio, un cop més. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més allò, més impactants i divertides que hem tingut. Un gust. I a la part final del programa, Economia en Valors, amb els experts que ens han ajudat a comprendre com funciona el món de l'economia i l'empresa, que han estat molts i molt bons, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició d'estiu, enllaunada i servida des de la guingueta. Que comiencen los juegos. Marcel Gorgori, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Camins de Ràdio Estel. Escolta, l'òpera...
Aquesta versió del Barber que heu posat sí. És una mica estranya. És un sintetitzador, això. Que...
És estranya?
Sí, no?
Sí, és que és el nostre estil una mica, ser estranys.
Bé.
Ja és la marca del programa. Però tens... I fas molt bé en comentar-lo.
No. M'ha semblat que era com un sintetitzador. Una cosa
sí, era una mica vuitentero, ochentero, l'assumpte, eh? Una mica això. Escolta, Marcel, l'òpera és per qualsevol persona? És a dir, qualsevol pot gaudir de l'òpera?
Naturalment que sí. Mm? Totes les coses que valen una mica la pena a la vida volen un petit esforç.
I tant, sí.
Si no haguéssim après a llegir, no podríem llegir el diari, no podríem llegir accedir a les grans obres de la literatura universal. Per tant, l'òpera una mica de dedicació també la vol. Però és absolutament per tothom. Ni s'ha de saber música, ni s'ha de saber res. S'ha de saber simplement tenir ganes d'escoltar-la. I tenir algú, com Sinfonova i aquest que parla, que t'expliqui quatre coses i que et faci entrar-hi amb facilitat.
Clar que sí. Doncs ara ho farem també en els propers minuts. Marcel Gorgori és comunicador, divulgador, columnista, guionista, has fet moltes coses.
Quantes coses.
Has estat... Bueno, i he tret moltes, perquè si no estaríem aquí...
És que sóc molt vell.
Més que vell, no, però estàs molt ben conservat. Però has fet moltes coses, múltiples projectes a televisió i a ràdio, com ara, per posar un exemple, el programa Històries de l'Òpera a Catalunya Música.
13 anys el vaig fer.
13 anys, eh? 13 anys, sí, són paraules majors, allò, sí, 13 anys. Sí. I també has produït espectacles molt vinculats a la música i concretament a l'òpera. Justament t'hem convidat avui per parlar d'òpera, perquè has creat un nou, bueno, un espectacle que heu batejat com L'Òpera és Medicina.
Sí.
Crec que amb un títol així, i tenint en compte tot el que hem viscut en els darrers anys, podem intuir quin és el sentit del show, no? Però millor que ens ho expliquis tu, què és L'Òpera és Medicina?
Mira, nosaltres, el segell Sinfonova produeix espectacles de gran format, amb orquestra sinfònica, sí, amb cor, presentats per aquest que parla, creats per aquest que parla, amb cantants en directe...
Aquest que parla és Marcel Gorgori.
És Marcel Gorgori,
ja s'ho recordo jo.
El que passa és que hi va haver un moment que segur que recordaran els oients i tots plegats, que és que ens vam trobar que no podíem posar 170 persones a un escenari.
I tant.
Que era a mitjans de l'any 20.
Sí.
I aleshores vam pensar, era el moment en què la gent sortia al carrer per aplaudir el sector sanitari per la feina bestial que estaven fent.
Sí.
I aleshores vam pensar, nosaltres fem espectacles d'òpera, doncs intentem fer una picada d'ullet al sector sanitari. I el que és l'Òperes Medicina és això. És una sèrie de curiositats, veient les grans peces, els grans àries, els grans duos, els grans trios de la història de l'òpera, populars, molts d'ells, quina relació poden tenir amb els diferents feines del sector sanitari, metges, infermers, farmacèutics, psicòlegs, psiquiatres, etc. I aleshores el que fem és muntar tot un guió, o tot un espectacle, tot un concert, amb tres cantants solistes, un tenor extraordinari, una soprano extraordinària i un baix baríton extraordinari, i veiem com ha vist la història de l'òpera, els metges, la medicina, tota mena de professionals sanitaris.
Tu ho deies ara, teniu un tenor, Carles Cossies, soprano, Laura del Riu, i teniu dos barítons, no? Que suposo que van alternant, tal vegada Toni Marsol i Josep Ramon Oliver.
De fet, n'hi ha tres. Ah. I a Barcelona probablement sigui el tercer, vaja, segur serà el tercer, que és el Joan Carles Esteve. Vale. El que passa és que hem anat variant, hem fet aquest concert ja a bastants teatres de Catalunya, i hem anat variant en funció del teatre. I a Barcelona serà el Josep Ramon, el Joan Carles Esteve.
Molt bé. A més, estan acompanyats al piano pel mestre Josep Bufforn, i és un espectacle que tu mateix condueixes, fas una mica de mestre de cerimònies, no?
Sí.
Però no només és música. Heu creat un espectacle que barreja molt més. És com un show televisiu, podríem dir.
Tots els concerts de Sinfonova intenten presentar les principals àries, duos, trios i números de conjunt d'òpera, i populars, molts d'ells la gent els pot xiular. Però, i fer-los amb la qualitat...
Xiular és perseguir-los, no perquè siguin dolents. Tot.
No, home, no, xiular vull dir, o taralejar, com vulguis dir-ne. Vale. No? Sempre intentem que el 60% de les peces que interpretem siguin populars, siguin conegudes. No? Però sempre intentem fer això amb la màxima qualitat musical. Aquests cantants que has dit ho proven, i el mestre repertorista Josep Bufforn, que segurament és dels millors que hi ha a Catalunya, ho prova, per interessar la gent que li agrada l'òpera, el gran aficionat a l'òpera, però sempre intentem enriquir el concert amb altres elements que no són tan habituals en un concert d'òpera. Per exemple, cada número té una llum determinada, adequada amb el que està explicant el número.
Canvia l'ambient,
Canvia l'ambient per complet. Fem servir...
Això és molt guai, jugar amb les llums al teatre.
La comunicació... I... Per què hem de renunciar amb l'òpera a un paio amb un guió que expliqui coses com jo? O per què hem de renunciar a treure un vídeo determinat en un moment determinat que ens va perfecte per explicar l'àrea següent? No? Això és el que fem, més o menys fem això. Tots els espectacles de Sinfonova ho hem fet així, és la quarta gira que fem aquesta.
Sinfonova, fem-nos 5 cèntims de què és Sinfonova.
Sinfonova produeix, és un segell que produeix grans espectacles operístics de gran format, normalment amb orquestra simfònica, amb cor, amb cantants, i sempre amb el Marcel Gorgori explicant coses de davant. El que passa és que, clar, en aquest cas no tenim l'orquestra simfònica, perquè és l'espectacle que hem fet durant la pandèmia.
Es va reduir pel tema d'aforament, de seguretat...
No, i sobretot nosaltres no podíem assajar, no podíem col·locar 170 persones a l'escenari.
És veritat.
Però tampoc assajar el dia anterior, perquè si venia un músic amb Covid... les actuacions del cap de setmana s'han d'anar
en l'aire. Per sort d'això, mica en mica, i crec que ja esteu produint un espectacle amb més formats.
Sí, ja estem fent el pròxim de cara a 22-23.
Això és una gran alegria. A més, Marcel...
Però encara ens queda aquest diumenge, el dia 13, a la Sala Bars de Barcelona, i el dia 20, que és l'altre diumenge, a l'Atlàntida de Vic.
Molt bé. Recordem-lo, que el Sony, els nostres oients, 13, Sala Bars de Barcelona...
Això mateix, aquest diumenge.
I el dia 20...
El dia 20, al Teatre l'Atlàntida de Vic.
Jo crec que val molt la pena. A mi, aquests espectacles que agafen un element clàssic i li donen una volta, sempre em resulten molt, molt interessants i molt atractius.
El fem exactament igual, o sigui, les interpretacions musicals són exactament igual que s'interpretarien en el Liceu. De fet, els altres espectacles han fet al Liceu a Barcelona. Passa és que aquest a piano ens va semblar que un espai una mica més reduït seria més adequat, i per això hem anat al Teatre Bars.
Molt bé. A més, Marcel, i això m'ha sorprès molt i cridat l'atenció, en aquest espectacle us feu com una mena d'homenatge a la figura del gran còmic Joan Capri.
Sí, que es va passar tota la seva vida malparlant dels metges.
Dels metges, sí.
Tant professionalment com personalment. Però, en canvi, un dels personatges més populars d'ell era el doctor Caparrós, per exemple.
Correcte. Això, sense fer spoilers, si no vols, però com ho introduïu a la figura de Capri?
Te'l faré ràpidament, però no sabràs què vull dir. I els oients tampoc.
M'encanta.
Joan Capri va morir fa uns quants anys. Sí. Bé, nosaltres parlem amb Joan Capri 5 minuts durant el concert.
5 minuts?
5 minuts. Sí, t'he fet la esposa, pausa, però no saps com es pot fer.
Pausa dramàtica, pausa dramàtica. No, però escolta, així pues, donem el peixet, que la gent
s'enganxi. Jo sóc un gran fanàtic de Joan Capri.
I tant.
Ja ho era de sempre.
Sí, sí, sí.
I com que ell es va caracteritzar per això, per criticar els metges i tot plegat, i el nostre espectacle té una bona part d'humor,
sí,
doncs parlem amb ell 6 minuts.
En aquesta casa hem fet especial sobre Capri, perquè a més aquestes persones innovadores, perquè ara tothom fa monòlegs, però abans va començar una persona, jo crec que Joan Capri va ser dels primers. Per cert, això de mal parlar dels metges ara m'ha fet pensar que el meu pare també ho feia.
Ah, sí?
Hi ha una vessant de persones que no es refien.
És que ens hem trobat una cosa molt curiosa fent aquest espectacle, que és que la figura del metge, com que sempre ha estat una figura de poder a les, sí, societats on ha intervingut,
sí,
i l'art normalment tendeix a criticar el poder més aviat, sempre que surt en una òpera un paper de metge important...
A veure,
aquest, aquest paper és una... L'òpera es bufa, és a dir,
és còmica.
I normalment el paper del metge està vist... En fi...
Una mica irònic, allò de...
Gairebé ridiculitzat.
Vaja.
Gairebé ridiculitzat. El Barber de Sevilla és un exemple, però n'hi ha molts, però... Sí.
L'òpera es medicina inclou fragments operístics de tonsudeies de diferents obres, sempre amb aquest punt que estiguin una mica a l'imaginari popular. Com ha estat la tria?
En funció del que el guió ens demanava. Per exemple, hi ha una feina que al metge se li ha de valorar molt, que és que el metge és igual si està cansat o no, és igual si ha dormit o no, és igual si està fart...
Que de fet, dormen poc.
Dormen molt poc, però és que a part pot haver-se tirat 10 hores veient malalts de Covid o de tot tipus,
sí,
i sempre ha de tenir bona cara davant del pacient,
sí,
intentar animar-lo, encara que a vegades pensi que no val la pena,
sí, sí,
i si pot ser, amb un punt d'humor. Clar, això és molt igual... Si
és, és una barreja
és
complicada.
Molt bèstia. Doncs això, hi ha una àrea coneguda segur dels teus oients,
sí,
que explica això, que és l'àrea Vesti la Jupa, és el ridipallatxo famós. No? És a dir, el personatge de Canio, a l'òpera Pallacci, de Ruggero Leoncavallo, ha de sortir a fer riure quan està destrossat per dins.
Oh.
I ell el que diu és... Ridi pallaccio sul tuo amor infranto, riu pallasso del teu amor destrossat.
Oh.
Ridi del duol que t'avvelena el cor.
M'encanta.
Riu del dolor que t'enverina el cor. És igual que estiguis fet una mer, és igual que estiguis fet pols. Has de fer la teva feina. I en aquesta àrea el pallasso dius, jo sóc un pallasso, la gent te paga e rider vuole qua. La gent ve paga i ve aquí a riure. Per tant, és igual com estiguis tu, has de fer la feina. Bueno, doncs aquesta àrea és una de les que interpretem quan parlem de la figura del metge, per exemple.
Meravellós.
Ui, si tinguéssim temps...
Oi, Marcel, és que et convidarem, si tu vols, et convidarem. Farem aquí algun monogràfic, perquè...
Tu saps que els infermers, per exemple,
sí,
i les infermeres, és el col·lectiu, segurament, que més responsabilitats han assumit durant la pandèmia, que no eren pròpies.
Uh-huh.
Que ho feien per donar un cop de mà a col·legues, a metges...
Sí, 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 sí.
Doncs hi ha una àrea molt coneguda, que és el Largo Olfactotum del Barber de Sevilla...
Sí.
Que explica que en el passat, en els barbers, també se'ls demanava una responsabilitat mèdica, que no tenia res a veure amb el seu ofici.
Ah.
Per què? Perquè portaven instruments de tall. Anaven per les cases fent cabells, perruques, barbes... I com que portaven instruments de tall, se'ls demanaven petites intervencions quirúrgiques.
No fotis.
Com, per exemple, sagnies.
Oh.
Els barbers, hi va una època que es considerava que dessagnar la gent curava. Però, doncs, els barbers se'ls demanava que fessin sagnies. Bé, doncs aquesta és l'àrea.
Cosa, el meu barber crec que encara va per aquí. El meu barber, l'Oriol, d'aquí una salutació a l'Oriol, crec que encara de vegades fa alguna sagnia allà
doncs,
a la barba.
Doncs el Largo Olfactotum la interpretem pels infermers.
Escolta una cosa, i ara, perdona, jo, batalleta personal, però no. És que m'estàs donant molt quartelillo. Allò del pallasso que ha de riure del, sí, seu propi drama... Els comunicadors una mica també ho tenim, eh? O sigui, no. Allà dies que estàs destrossat per dins perquè tens una vida...
Perdona, i... jo vaig sortir en l'anterior espectacle,
sí,
de Sinfonova,
sí,
amb el Teatre Cursal de Manresa ple de gom a gom,
sí,
el mateix dia que va morir el meu pare.
Espectacular.
Per tant, ja està explicat.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
i
sí.
No ho vaig dir ningú. Vaig arribar al teatre, a tot l'equip, no vaig dir res, perquè vaig pensar, si ho dius, i... tothom et anirà dient no podrà sortir.
I perdona, i en el moment... pregunta ja molt personal, eh? Però en el moment de sortir, ho vas tenir present o vas desconnectar?
Vaig intentar desconnectar.
Vale.
Perquè és que si no, no hauria sortit. Jo vaig pensar, si ho dius quan arribis, tothom et vindrà a donar el condol i no podràs sortir.
Sí.
Aleshores, quan arribes al teatre, clar, els equips, les llums, o sigui, tot entra en una voràgine que et transporta. Surs allà, la gent tracta normalment i una mica, te n'oblides. I després fas una baixada que no et pleguen,
home,
no et pleguen ni amb pinces.
I tant, i tant. Escolta, doncs, moltes gràcies per aquesta anècdota tan personal.
Afortunadament, aquest diumenge al Teatre Bars no passarà res d'això.
Esperem que no.
Sortirem contents.
Toquem fusta, que no hi hagi cap trasbals personal. Escolta, se segueix escrivint òperes i tenen la mateixa qualitat que les clàssiques? Perquè, clar, sempre que pensem en l'òpera... Sí, quina pregunta,
això,
eh?
Això, quant de temps tenim per això?
No, poc.
Molt poc. Doncs parlem-ne un altre dia, perquè,
vale,
perquè
si vols...
és llarg, això. És
vale.
Llarg, és llarg.
L'òpera més sublim que s'ha escrit?
També és com quin fill t'estimes més.
Per tu.
No en puc dir una. Te'n diria, no sé, la Valquíria, la Bohème de
perquè,
Puccini.
Perquè Puccini podria ser...
sí, però clar, sublim des de quin punt... És que clar, això és molt complicat.
No, personal, el teu personal. Què et diu el cor,
quan,
Marcel?
Quan et dediques a això, sí. L'òpera que estàs fent en aquell moment o que estàs, de la qual estàs parlant... Per exemple, demà passat haig d'anar a Reus a parlar de Turandot, per exemple.
Oh.
Jo avui m'he mirat Turandot. Per recordar-la i per no sé.
I estàs enamorat de Turandot.
Clar, m'he enamorat de Turandot una altra vegada. Per què? Per què? Perquè és la que haig de treballar i és brutal, i és un Puccini, no? El dia que em toca Otelo de Verdi, doncs també, jo què sé.
Vale, doncs no, ja m'agrada que tinguis tants dubtes, perquè això vol dir que...
És que molts, molts, molts.
Exactament. I l'òpera bona per iniciar-se, la que sempre entra bé al públic...
Turandot podria ser una, per exemple.
Molt bé. Home, perquè és que l'àrea Nessun Dorma... Jo que no sóc cap expert, jo la tinc a Spotify, eh?
Clar,
o sigui, i me la vaig posant perquè posa els pèls de... I ja veus tu que...
Però tota l'òpera, és que és Nessun Dorma i l'òpera, una quantitat d'acords, una orquestra bestial, la mateixa història, perquè no tenim temps, però la història de Turandot és sensacional, o sigui, brutal. Una princesa que és preciosa, meravellosa, però que no el vol veure els homes ni en pintura. Per tant, no assegura la descendència del reialme. Fa un pacte amb el seu pare. Jo em casaré amb el príncep que endevini tres enigmes que jo li posaré.
És cert, sí.
Tres enigmes. Només, ara bé, si em falla un dels tres, li tallaré el cap. Quan comença l'òpera Turandot, ha tallat el cap a 19
això
prínceps.
Això a Tinder passa, eh?
Exacte, m'imagino, no? Però comença i ha tallat el cap a 19 prínceps.
A 19 ja, eh?
Si ara et digués les tres enigmes, sabria si et tallarien el cap a tu o no.
A mi segur. Jo no sobrevisc, segur. Escolta, ja per finalitzar, i una mica mena a modus de joc, trencarem tòpics o no, Marcel, si et sembla. Sobretot per als no iniciats podem tenir al cap una sèrie de conceptes relacionats amb l'òpera i m'agradaria saber si per tu són certs o no, vale? El primer, l'òpera és avorrida, dura massa temps, i per què anar a veure un munt de gent cantant de coses que no entenc?
I per què anar a veure una pantalla plana amb una història amb gent que no coneixes?
D'un Batman, eh? Que dius...
aquestes coses. No hi estic d'acord.
Vale. Si vaig a un concert òpera, he d'anar amb smoking franc vestit llarg.
Ni parlar-ne. Em sembla que jo no hi he anat mai. Ni amb smoking, ni amb frac, ni amb vestit llarg.
Per això, com a mínim, els que passem els nostres coneixements al cinema, els que es veu a la tele, això sempre... anem a l'òpera i sembla que vagin de casament.
No, però això ha passat a la història. Fa molts anys que això no és així. Si vas a la platea del Liceu no trobaràs ni un frac ni un smoking.
I la darrera, l'òpera és elitista, evidentment, no ho és.
Clar que no.
M'agradaria acabar amb una afirmació perquè tu me la rematis, d'acord? Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Aquest és el lema de Sinfonova. És el nostre lema, sí. Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Marcel Gorgori, comunicador, divulgador, columnista, mil coses més. Ara ha creat un espectacle batejant amb el títol L'òpera és medicina, sorgit arran del temps de la pandèmia, i avui, a més de parlar d'aquest gènere de la música, l'òpera ens ha presentat aquest espectacle. Marcel.
Diumenge, dia 13, al Sala Bars.
Correcte, diumenge dia 13 i el dia 20...
I el 20 a l'Atlàntida Vic.
Segur que val molt la pena. Només... Bueno, l'art que hi ha darrere és segur que sant, però escoltar-te a tu parlar, comunicar-te, realment és un goig i és un plaer.
Gràcies,
gràcies. Moltes gràcies per visitar-nos i endavant, perquè m'agrada molt el que fas.
Gràcies, Rafa.
Pero imagínense qué gracia que la dama de la guadaña bailando y cantando palmas, una rumbita catalana, bailamos toda la noche al ritmo de su guadaña, y es el amor con la muerte, mi rumbita me dio suerte y yo no sé lo que se pasa.
Doctor Manuel Villegas, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Què tal, com està?
Bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doctor, la primera pregunta, ara parlarem de per què està aquí, que ja ho hem avançat una mica als continguts, però la primera pregunta jo sempre la faig allò a quemarropa. La pregunta és, tots necessitem una mica de psicoteràpia?
Bueno, a veure,
L'equip del Camins, sí, això ja ho tenim clar. Però la resta del món, sí, l'equip del Camins, estamos en ello. Però la resta del món, què em diria?
A veure, la psicoteràpia no és només per quan un està malament. També serveix per conèixer-se millor a si mateix. També serveix per desenvolupar la pròpia autonomia personal. És a dir, justament, si he agafat aquests personatges de la història, no és només perquè hagin tingut alguna patologia mental, perquè molts d'ells no l'han tingut. El que han tingut han sigut problemes existencials. I en psicoteràpia parlem del que experimenta la persona, el que li passa a la persona, el que sent, el que pensa, el que es planteja. I tots aquests dubtes, aquestes inseguretats, aquestes obsessions, aquestes tristeses, el que sigui, tot això es pot portar a l'àmbit de la psicoteràpia i poder-ho reflexionar, poder-ho sentir, poder-ho expressar. O sigui que la psicoteràpia no pensa només en el que tenim popularment com a malalties mentals.
Sinó qualsevol àmbit, no?, de l'existència és susceptible.
Qualsevol àmbit de l'existència, perquè, de fet, no hi ha una separació, diríem, total entre el que és la salut i la malaltia, sinó que és un contínuum. És a dir, les persones, totes podem tenir problemes, i totes podem solucionar problemes i totes ens podem quedar encallats amb problemes.
Quina resposta. Ja m'he quedat... Promet aquesta entrevista, Manuel, promet aquesta entrevista. Manuel Villegas és doctor en psicologia i ha estat durant molts anys professor de la Universitat de Barcelona, soci fundador i president de l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives, durant més d'una dècada, a més, director de la revista de psicoteràpia des dels inicis al 1990 fins al 2014. És així, eh?
Sí.
He dit coses correctes, perfecte. Té també una llarga experiència com a terapeuta individual, de grups i de parella, interessant. Entre les seves publicacions destaquen L'error de Prometeu, Prometeu al divan, i el procés de convertir-se en persona autònoma, entre d'altres obres. Ara ha publicat aquest assaig que avui ens presenta, Diàlegs d'Ultratomba, un títol que crida molt l'atenció, és un assaig publicat per l'editorial Fragmenta, en què ens presenta una sèrie de personatges que formen part del nostre imaginari col·lectiu, com ara Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, entre d'altres, i que de manera fictícia passen pel divan. En altres paraules, són una mica psicoanalitzats, podríem dir, una mica. Manuel, a mi em sembla una idea brillant, aquest llibre, ja t'ho dic. Quan me'l va proposar Ferran, dic, endavant, perquè la idea és molt, molt interessant. Com vas tenir aquesta inspiració, la de passar pel divan aquests personatges històrics? Bueno, us ho deies una mica abans, no? Agafant l'excusa de l'existència de la persona, no?, podríem dir.
Sí, bueno, si t'explico l'origen concret d'aquesta idea, va ser durant el confinament.
Ah, clar, aquí tenia molt temps per reflexionar, eh? I per pensar
tenia
coses.
Molt temps, sí. I aleshores, hi havia alguns personatges que és com si m'haguessin vingut a veure, i altres que jo els vaig anar a buscar.
Molt bé.
Els que em venien a veure poder per circumstàncies, diríem, del moment. Per exemple, el primer que vaig pensar,
sí, quin?
Va ser en Ponç Pilat.
Ponç Pilat?
Sí.
Aquest el tenim al llibre.
El tenim al llibre.
Ah, fantàstic, sí. Molt sí. Bé. I per què? I per què aquesta...
Doncs perquè Ponç Pilat es va trobar en una situació d'haver de fer un judici,
sí,
just, i que ell no troba causa per condemnar, però com que el pressionaven perquè condemnés a Jesús, pues al final va acabar cedint. I aleshores aquí es plantegen els temes, per exemple, de què és la justícia, què és la veritat, no? Que li pregunta Pilat a Jesús i
què és
la veritat que és.
I Jesucrist no contesta, per cert.
És que no el deixa ni contestar, es gira i diu, bueno, jo me'n rento les mans... I perquè jo no li trobo causa...
Però endavant les atxes.
Però endavant les atxes. Si vosaltres dieu que teniu una llei, segons la vostra llei,
sí,
ha de morir,
doncs... Sí.
Pues,
interessantíssim.
Que mori.
No és per... Bueno, no entrarem en aquest tema, però és que el passatge de la passió tot sencer, és mel de Romer, eh? O sea, no podem, perquè tenim diferents personatges aquí. Podríem agafar la figura de Pere, la justícia humana, la figura de Judas, l'afany de diners, totes aquestes coses. Bueno, moltíssimes històries. Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, aquests personatges universals. La tria va ser senzilla, realment?
A veure, com t'he dit abans, n'hi havia alguns que em van venir a veure. Sí. Se'n van venir, sense buscar-los.
Pons Pilat va ser dels que vas anar?
Va ser el primer, sí.
Molt bé.
Perquè tot això venia dels abusos de poder. Uh-huh. I de com el poder fa el que sigui per fer anar les coses per allà on vulgui. S'inventa el relat, si es vol, no?
Sí, a mi una cosa que em crida molt... És que avui petarem la xerrada molt distesament. Però una cosa que em crida molt del dret, que sembla que tingui que ser molt rigorós, i no, és molt interpretable tot, molt interpretable, és curiós, i per això s'ho fan venir per un costat o per un altre segons com vingui el moment o les pressions.
Exacte.
O el que sigui. De seguida seguim parlant del llibre, però m'interessa molt, abans volia aturar-me una mica en el concepte de psicoteràpia i psicoanàlisi, perquè abans de fora de micro em feies un matís, no? Psicoteràpia, psicoanàlisi. Ho repeteixo molt en aquest programa, no ens agrada donar res per fet i m'agradaria que em refresquessis de manera senzilla què és la psicoteràpia i també per contraposició al psicoanàlisi.
A veure, parlant així molt genèricament, sí, podríem dir que la psicoanàlisi és una modalitat de psicoteràpia.
Vale.
Que es deu, doncs, a l'obra de Freud i tota l'escola psicoanalítica, Lacan, Jung, etcètera, no? Que té una gran tradició, però que parteix de la idea d'inconscient.
Clar,
és a dir, com si la nostra vida psíquica estigués determinada per l'inconscient, pels impulsos, i justament dintre de la psicoteràpia hi ha moltes altres escoles, per exemple, escoles de tipus cognitiu, de tipus gestàltic, etc. Jo, personalment, la que enfoco el meu treball és la psicoteràpia existencial.
Molt bé. I quins matisos té la psicoteràpia existencial?
La psicoteràpia existencial, com diu el nom, es planteja que l'existència humana és, de per si, una vivència en la qual hi entra tot. Hi entra l'alegria, hi entra la tristesa, hi entra el fracàs, hi entra l'èxit, hi entra el projecte, hi entra la falta de sentit, hi entren mil coses. I que els problemes de les persones de vegades es manifesten de manera simptomàtica, per exemple, doncs amb una ansietat o amb una depressió, però que obeeixen a la seva arrel a un conflicte existencial.
Uh-huh. Diferència entre psiquiatra i psicòleg?
Hombre, això...
Ja sé que és de primer de... Jo
ho resumeixo amb una frase. Els psiquiatres tracten de les neurones i els psicòlegs tractem de les persones.
Bon matís. I jo crec que, a bon entendedor, poques paraules basten.
Espero.
Està bé, està perfecte. Ens centrem, si et sembla, Manuel, en l'assaig que has publicat, recordem, Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta. En aquest sentit, a l'assaig es barregen dues disciplines, que és psicoanàlisi i una mica història, també. Una mica història. Perquè, d'alguna manera, també a través dels personatges es fa un recorregut per la història des de diferents punts de vista, o no és així?
Sí, a veure, el que agafo de la història són les històries.
No, és que a mi aquestes frases em tornen bots i tu ja m'has donat 3 o 4, eh? Per tant, m'ho estic passant molt bé. Agafes de la història les històries.
Les històries, perquè, esclar, la història obeix a un relat impersonal fet per... Bueno, sempre el fa una persona, el relat, no?
Sí.
Però té una visió global. A mi m'interessen les històries petites. És a dir, per exemple, aquí surt Viktor Frankl, que va ser un psiquiatre, fundador de la logoteràpia, etc.
Sí.
I d'ell agafo una cosa molt concreta, que és el fet d'haver passat per un camp de concentració, uh-huh, on va morir el seu pare, la seva mare, la seva germana, la seva dona, etc. Van morir tots, i ell es va salvar. I això porta el que s'anomena el sentiment de culpa del supervivent. Uh-huh. El que ha sobreviscut i tots els altres
és
han
com,
mort.
És com els que pateixen un accident i moren tots menys ell,
exactament,
tenen un trauma, també.
Exactament. Sí, sí. I aleshores, aquest punt de la vida de Viktor Frankl és el que em dona peu a... O, per exemple, Simone de Beauvoir, que ja em diràs qui es pensaria que parlem de Simone de Beauvoir, si parlem de la seva relació amb Sartre o què?
Sí,
no, parlem,
aquesta guerra que teniu.
Sí, parlem de... El problema que va tenir amb la seva mare, perquè la seva mare, ella, hauria desitjat que existís en aquell moment l'eutanàsia. I aleshores, a partir de Simone de Beauvoir, que més li interessaven les qüestions ètiques, parlem de l'eutanàsia.
Molt bé.
I així successivament.
Per tant...
O sigui, cada personatge vaig a buscar un element...
Una història.
Una història existencial que tingui un interès.
Després, si sembla bé, repassarem també més personatges i per què els has agafat i, i com van aquestes converses que tu has imaginat. Però ara faré servir un terme, bogeria, de manera molt poc apropiada, segurament, però perquè se m'entengui bé, no? La genialitat, el carisma, el lideratge, van sempre associats a un punt de bogeria.
No necessàriament, jo
no necessàriament.
Suposo que... Ni molt menys, eh? Vale. Suposo que Gandhi era un líder i que no estava boig. I suposo que Jesucrist era un altre. O que...
Jesucrist justament estava prou bé del cap.
Estava, perdó?
Prou bé del cap, prou bé.
Això.
Tenia ben amoblat.
O sigui, hi ha una... Inclús, que sé jo, doncs, per exemple, el Dalí,
sí,
que era un geni, ell mateix en considerava, feia comèdia quan li interessava. És a dir, era un muntatge totalment...
Era màrqueting.
Màrqueting, màrqueting.
Boníssim. Manuel Villegas, doctor en psicologia, ha estat un plaer rebre't, que ens presentis aquest llibre que té molt bona pinta. Ara, després de parlar amb tu, tinc encara més ganes de llegir-lo. Recordem, Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta, que ja està disponible a totes les llibreries. Moltes gràcies per aquesta xerrada, molt i molt interessant, Manuel.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Olga, on tens el parasol?
Aquí, amb les cremes solars.
Ei, heu dut les pales?
Us sembla bé que posin les tovalloles aquí, al costat de la taula de so?
Aquest estiu, l'equip del magazín del matí a Ràdio Estel ens portem la platja a l'estudi.
Sintonitza amb el contingut més refrescant de la temporada de dilluns a divendres a les 8 del matí, al Matí Magazín de Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins, Capdevila i Sanaüja són la parella de l'estiu.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Darrerament, seguim endavant, darrerament el Ministeri de Treball i els sindicats han explicat que si costa trobar mà d'obra és per les dolentes condicions laborals i salarials que hi ha en determinats sectors com ara la construcció, l'hostaleria o el comerç. Però també és cert que fugen del nostre país experts amb talent tecnològic que es formen a Catalunya i acaben treballant a fora, o bé que estan deixant el seu lloc de treball arrel de la pandèmia. I és que el tema que volem tractar en l'entrevista d'avui és justament aquest, Rosario.
Sí, sí, sí. Per parlar d'aquesta gran problemàtica relacionada amb les necessitats que tenen les empreses de retenir el talent i d'altres molts temes que ens preocupen, avui tenim a l'estudi Eva Garcés, que és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, amb MBA per ESADE, un màster en PNL i coach certificada per l'IPA, ICF, que després ens dirà, deu ser Institut de Tatat, nivell PCC, compta amb més de 20 anys d'experiència professional en l'àrea de recursos humans per a diferents multinacionals, així com en consultoria. L'any 2010 va decidir emprendre i va fundar Mendips Talent Development, amb seu a Barcelona, i és expert en desenvolupament del talent, té molta experiència en formació i en coaching, tant individual com d'equips. Doncs bon currículum, d'aquests que ens agraden.
És un currículum que cal fer un màster també per entendre totes les sigles que corren per aquí, però segurament ella ens podrà... Bueno, de seguida sabrem exactament quin és el seu talent, que és desenvolupar talent. Eva Garcés, bona vesprada.
Bona vesprada, com esteu? Molt bé, moltes gràcies.
Escoltem. Aquí la Paula t'ha obert el micro a la velocitat del rayo. Molt bé, Paula. Escolta, Eva, benvinguda. Què podem fer per retenir el talent si les condicions salarials i laborals ja no són prou òptimes? Com està
si
el tema?
Si no són prou òptimes o si són?
Si són, si són.
Ah, vale, perquè perdona. Això es parla fa molts anys. Mira, les condicions salarials i òptimes han de ser-hi. Vale? I
si això és la base. Això
és la base. Si sí. Això no està, difícilment retindrem res. A partir d'aquí, però això et retén a curt plaç. M'explico. Si tu li puges el... Imagina't que tens una persona molt bona a l'empresa i dius, ostres, faig
Paula,
una aposta...
La Paula.
La Paula, vale.
És molt bona.
I li puixem el salari a la Paula. Això dura l'efecte 6 mesos, saps? Perquè d'aquí 6 mesos ja està tornant a dir... Bueno, i el tema és què és el que funciona a llarg plaç. Els factors motivacionals, i aquí entra el líder. Per mi...
És allò, l'afiançament del talent, podríem dir. Ja no està en una qüestió econòmica, que és la base pel qual tu enganxes el talent. Jo ara dic, Paula, 3.000 euros al mes. Però, a lo millor, si jo no la tracto bé, si jo no la cuido, si jo no la motivo...
Bueno, tu la cuides i la motiva.
No,
a fabre,
no
les coses
bé.
Com són.
I tinc
paciència. Bueno, no sé, potser de cara
està,
fora.
Està lenguaraz que no es pot suportar.
Però és que diuen que els treballadors no renuncien a les empreses, sinó als caps dolents, als que es diuen malos jefes.
Totalment.
Totalment. I quins altres factors hi ha per deixar una feina?
Aquest per mi és el principal. I a veure, ara parlem de la dificultat de retenir el talent i d'aquest tema que ha sortit de la gran renúncia, no? Amb la, però problemes de retenció del talent hi han hagut sempre. Jo recordo fa molts anys, treballàvem amb una multinacional que hi havia un problema de rotació increïble. I l'empresa tenia diferents filials i on hi havia un líder bo, allí no havia problemes de retenció del talent. Per tant, com és un líder bo, no? Em preguntareu.
Sí, aquesta pregunta m'agrada, no?
Jo
no
sé tinc idees.
Pues va,
no.
Fem la pregunta, com és un líder bo?
Vale, ella estava dient, jo la cuido molt, a la Paula... Clar, no és només cuidar, també és retar, saps? Si només cuides, ets un líder paternalista, que es diuen. No sé si tu ho ets, Però haces de papa.
Sí.
I retar-la vol dir posar-li objectius, involucrar-la, que senti Radio Estel com pròpia, no? Que hi hagi sentiment de pertenença amb tot l'equip, que pugui prendre decisions, no?
Perdona, però crec que m'estic desenmascarant com un bon líder, perquè tot això ho faig amb ella, també.
Que bé.
Pots posar aplaudiments, si us plau?
A Maria José també, però Maria José no és tan dòcil.
Espera un moment, Paula, si us plau, aplaudiments.
No, però tot el que dius, és que m'encanta tot el que dius, perquè jo, ara poso cullerada una mica, Rosario, ja em saps que a mi m'agrada, quan em motiva el que tinc davant, jo surto. És que he tingut l'experiència de bons caps, de caps regulars i de caps molt bons, i és que no hi ha color. És que el cap bo és una persona que
faig preguntes, és que me sale la vena de coach.
Per mi el cap bo, el jefe bo, és aquell que et dona autonomia, et corregeix els moments claus i manté una certa distància que li dona com un to moral... No sé com dir-te-ho. Una persona fàcil de seguir. És que és carisma. És difícil de descriure. Carisma.
Clar, és carisma, però hi ha molta gent que diu esto se nace o no, que va.
Pots
desenvolupar com a... Una altra cosa és el carisma personal, no? Però com a líder et pots desenvolupar. És a dir, hi ha una teoria, per exemple, que ara em ve al cap, que és el liderazgo situacional de Hersey i Blanchard, que diu, no hi ha un estil de lideratge bo, sinó que el bon líder s'adapta a l'equip que té i a la situació en la que es troba.
Uh-huh.
Per tant... Sí, això que em deies, lo de la distància, saps que es treballa molt ara? O sigui, hi ha el líder gestionador, que ha d'haver-hi un líder que gestioni, que coordini projectes, que posi objectius, això ho ha de fer bé.
Clar.
Després ja està el líder coach, que li diuen que inspira, motiva, etc. Però ara es parla també d'un líder ètico, que mira pels valors, per el propòsit de l'organització, que és per què on anaves, crec.
Perquè dins de la vostra empresa, Mendis Talent Development, quins serveis oferiu en general a empreses i particulars?
Doncs, no, particulars no.
Només empreses, eh?
Sí, vale. Treballem per empreses, doncs, tant pimes com multinacionals. Vale. Què fem? Doncs programes de lideratge, ja que estem parlant d'això, també coaching i mentoring, perquè, clar, a veure, formació... desenvolupar un talent no és fer una píldora formativa i me voy. Són programes d'un any, inclús de dos, on hi ha acompanyament, i aquí entra el coaching, entra el mentoring...
Sí, no és el curset que fas ràpidament allò per solventar l'experiència, sinó que...
No, això et desperta, però sí. Lo mismo que el salari et dura un mes, no? Vale. I al mes s'ha oblidat què has de fer. Mm-hmm. Avaluacions de potencial... Tot el que és consultoria estratègica de recursos humanos.
A mi m'agrada això del coaching, a tu, no? A més, ha dit ella que per això fa preguntes, no? Sí. Explica'ns una mica més, dona'ns més detall del coaching enfocat al sector, a la feina.
Bueno, sí, que us explico. Mira, el coaching és com el arte de les preguntes poderoses. Què vull dir? Un coach no et donarà consells. No et dirà, Rosario, el que has de fer, jo no tengo la verdad. No? Ni et farà de consultor, escolta el que... No. El coach t'acompanya. És que sona molt intangible, eh? Però el coach t'acompanya. I com t'acompanya? Tu tens un objectiu i jo et faig preguntes i et faig de mirall i et dono feedback, però tu trobes la pròpia resposta, perquè si no la trobes tu, per molt que jo et digui has de fer això, no la integres. No? I aleshores, a nivell empresarial... doncs és igual que al nivell particular, és a dir, objectius típics, doncs no lidero, aquesta persona té problemes de comunicació, és conflictiva, no lidera bé, això és lo típic. Llavors, el coaching treballa a futuro. Qual és la teva visió ideal de com vols ser? No? Mm-hmm. Vols que ho fem o no?
Jo?
Sí.
Sí, vinga.
Com vols ser a la ràdio?
A la ràdio?
Sí. Idealmente, visión de futuro ideal.
Home,
demana jo, carta al rei.
Jo crec que l'equilibri bo és una comunicació senzilla i a la vegada entretinguda.
Vale.
Això és el que a mi m'agrada a la ràdio, senzilla i entretinguda.
Vale. Llavors, ara treballaríem. Ja ho tens, això? Ja fas tot lo possible? Vale. Llavors, analitzaríem, aquest és el lloc ideal, sí. Analitzaríem el lloc real. I els gaps, les diferències que hi hagin, és el que tu has de treballar. Uh-huh. ¿Vale? Llavors, és lo típic, àrees potenciales, àrees a desenvolupar...
Ai, Eva, tens una conversa tu, sí. maca, i
aquí
llarga.
Aquí ja...
No tenim temps per res, però escolta, bueno, només vull esmentar, abans d'acabar, perquè m'ha agradat molt... Bueno, és que, Rosario, estàs molt encertada tu amb els convidats.
Sempre, felicito. Això sempre.
Per cert, quan tens temps, també escrius. Sí. Això que, en fi, respecte a l'empoderament femení, tens un llibre que es titula Mujeres sàvies i maravilloses, i el títol t'ho està dient tot.
Sí.
Tens previst escriure un segon llibre, Eva?
Doncs sí, aquest es va publicar el 2018, partia de la idea de fer un llibre més tècnic de coaching per dones i va acabar sent una novel·la. Em vaig liar amb aquest tema, em va encantar.
Jo la buscaré.
Està a Amazon.
Pues ja la buscaré.
És novel·la, eh?
Fantàstic.
I el segon, bé, el 2023, però viene.
Doncs primer,
bueno, no falta res.
Jo començaré pel primer. Eva Garcés, si em permets, estic lògica. Eva Garcés és experta en relacions
humans. Recursos humans.
En recursos humans i fundadora de...
Mendis Talent Development.
Moltes gràcies per la teva
visita.
M'ha agradat molt. Rosario, gràcies per portar-la. Rosario, gràcies també a tu i nosaltres recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Ràdio Estel.
callada del meu somni. Ja sol i l'ombra dels xiprers que m'espera. Mirall endins de l'aigua del meu somni. Pedra ben podria allunyar del continu pas de cristall de l'aigua del meu somni. Allà d'una profunda nit, sense veus em nego en el dolor de l'aigua del meu somni.
Ràdio Estel.